L'Escala crea una programació per trencar amb els estereotips de gènere a l'esport. L'Ajuntament ha engegat el projecte L'Escala dona joc amb l'objectiu de promoure la igualtat i trencar, com dèiem, amb els estereotips de gènere a l'hora d'escollir i practicar un esport. La iniciativa contempla una programació amb diverses activitats a finals de setembre, entre les quals la recuperació de la Festa de l'Esport. L'Escala celebrarà demà la Diada Nacional de Catalunya amb dos actes simultanis, l'acte institucional programat per l'Ajuntament davant del consistori i l'acte dels col·lectius independentistes a la plaça de les Escoles. Tots dos seran a 10:45 del matí. El Casal del Jubilat inicia un taller de teatre per aquest curs. Es farà una classe setmanal de 2 hores cada dijous a la tarda i el curs acabarà el juny amb la representació d'una obra de teatre escrita pels mateixos alumnes del taller. La biblioteca incorpora 2 nous grups de lectura per aquesta tardor, un dedicat a la memòria històrica i un segon a la lectura en veu alta. Les inscripcions són obertes a la mateixa biblioteca per nous membres o per telèfon a aquelles persones que ja han participat en algun grup. En successos, 2 detingudes per entrar a robar en un pis de Roses i un de l'Escala. I el temps. Avui encara una jornada assolellada, molt més assolellada, però demà amb una diada que vindrà marcada per un cel més ennuvolat i un ambient fresc. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 10 de setembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Eo, què fas?
Aquí, amb el mòbil, escoltant la ràdio.
Ja ho fas a través de radiolescala.cat?
I tant, això sempre.
Ja saps que hi ha novetats per aquesta temporada 2025-2026?
Sí, i tant. Per començar, amb l'Ull Avui d'en Joan Brugués, que el podràs escoltar d'11 a 12 del matí i amb noves seccions.
El més calent a l'Aigüera, ara de 12 a 1 del migdia, i el presentarà l'Ona Vilà, amb seccions molt interessants.
Puntualment arribarà l'informatiu a la 1 amb la Lali Giné, que també conduirà cada dimarts la tertúlia a la plaça i els dimecres l'alcaldia, sempre després de les notícies.
Els esports, amb zona mixta, els continuarem tenint el dilluns, un cop s'acabi l'informatiu, i amb l'Ivan García.
Ja veus, un matí molt engrescador.
I a la tarda, no t'ho perdis, perquè ha arribat amb la Randa Mar, el magazín
l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar. Una segona hora on parlarem de medi ambient, concretament parlarem dels incendis que hi ha hagut aquest estiu. Ha sigut un estiu dur pel que fa als incendis. I acabarem el programa d'avui passejant en golondrina per les costes del Maresme. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
Engeguem nova temporada de Arran de Mar. Res, fa 3 dies que l'hem començat i com no podia ser d'altra manera, engeguem nova temporada de medi ambient amb el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo. I avui volem parlar d'aquests incendis que han afectat especialment la zona de Galícia i el nord de la península. Molt bona tarda, Joan Ramon.
Bona tarda, Marina.
Com estàs?
Estic.
És important.
I és molt,
avui
i és
en
molt,
dia
eh?
És important estar.
Pienso, luego existo, com deia aquell gran savi, que no recordo qui era. Tornem a una temporada més, una nova etapa escolar, podríem dir, perquè molts dels oients ja saben que aquest programa és un programa divulgatiu, també és un programa de denúncia, però sempre des del respecte, sempre des de a la vessant científica.
Almenys ho intentem.
I donant, doncs, arguments que siguin raonables, que siguin de pes, sobretot de pes. Que la gent no es quedi amb el dubte de, bueno, és que potser sí, potser no, potser és que allò que m'han dit, és que el meu cunyat diu que... No, aquí no parlem de cunyats, aquí parlem de ciència, parlem d'actualitat, parlem de natura, parlem de medi ambient, i avui tenim un convidat per poder parlar amb coneixement de causa i poder-nos extendre en el contingut, en profunditat, amb coneixement. I el nostre convidat d'avui ja ha estat aquí en aquest programa, és l'Alberto Rivero Saeta. Alberto, ens escoltes?
Sí, sí, el tinc clar.
Molt bé, Alberto, bona tarda.
Bona tarda.
Molt bona tarda, Alberto.
Bé, Alberto, no et faré una gran presentació, simplement recordar als oients que ets una persona molt vinculada amb el medi ambient, amb alguns temes d'activisme, que et confesses naturalista i ecologista. Vull dir que amb aquesta presentació... I a més, ets gallec, ets nascut a Galícia, per tant, el tema del que avui parlarem, el tema dels incendis que hi ha hagut aquestes darreres setmanes a tota la part nord-occidental de la península Ibèrica, ja no només a l'estat espanyol, sinó també a Portugal. Doncs, tu que ets de Galícia, d'aquella part que en teoria és una part atlàntica, és una part que no hauria de ser tan... proclive, en català, no sé si proclive és correcte.
Hauria de buscar, perquè ara mateix...
I si no, Alberto, hacemos una entrevista en castellano, que ja sabes que no hay problema. Si jo podia hacerla en gallego, també l'haria en gallego. La cosa és que aquella zona de la península Ibèrica, on hi ha les rouredes, on hi ha castanyers, on hi ha boscos, que de per si no tenen aquesta facilitat per cremar-se, com són els boscos mediterranis, on hi ha més pi, on la vegetació fins i tot s'ha especialitzat en créixer a través dels incendis o gràcies a els incendis. Llavors, la primera pregunta, Alberto, així per entrar una mica en matèria, si vols després ja podem anar una mica més al gra. La primera pregunta seria per què en aquestes zones de clima atlàntic que tenen més influència, lògicament, de l'oceà Atlàntic, que els estius sí que són secs, però potser no són tan secs com els estius mediterranis, o, no sé, tu creus que la part climàtica, la part de l'estat de la vegetació, de la sequedat, de la falta de pluges, pot desencadenar una onada d'incendis com la que fa un mes, aproximadament?
Bueno, a mí me gustaría recordar que todos los años la comunidad autónoma con mayor superficie quemada es Galicia. Y esto es reiterado desde los años 90. Con lo cual algo pasa allí que, a pesar de, como bien dices, tener un clima atlántico, no toda Galicia es atlántica, de hecho, la zona en la que ha ardido en los últimos tiempos es una zona más de clima continental, incluso con una cierta influencia mediterránea, y allí hay varios factores. Uno de ellos es la política forestal. La política forestal de los últimos años, desde el franquismo a la actualidad, se ha basado en un cambiar el bosque autóctono por monocultivos de eucalipto y pino para la producción maderera o de celulosa. En el caso de eucalipto va a celulosa, a una fábrica de celulosa muy polémica, que está en Pontevedra, que es ENCE. Y ahora mismo hay un proyecto de hacer otra en Lugo, a orillas del río Ulla, que es Altri, que digamos que es la ENCE portuguesa. Yeah. Después de los incendios del año 2017, Portugal prohibió plantar más eucaliptos. Por eso desembarca Altri en Galicia, porque no existe esa prohibición en Galicia.
Claro.
Cuando ardieron en 2017, ardió justo la zona costera. La zona costera gallega ya sí es atlántica 100%. Es una zona con brumas marítimas, con constantes temporales. Y a pesar de ello, murieron 8 personas en ese momento. Uh-huh. porque el eucalipto tiene una cosa, que es un alcohol en las hojas, que facilita y mucho la propagación del fuego, porque es un árbol que de hecho nace, evoluciona y evoluciona con el fuego en Australia.
Correcto.
Todo esto, claro, cuando tú lo ves desde la perspectiva de hoy, estoy en Cataluña y hoy arde Galicia y tal, bueno, una vez allí lo más normal es que arda. Después hay una cultura del fuego, que todo se arregla con fuego, y es cierto que eso de la despoblación hace mella, porque ¿qué digo con la cultura del fuego? Pues que antes, para hacer pastos, en zonas de matorral se quemaba el matorral.
Vale, sí, sí,
el pueblo,
si em permets,
rodeava el fuego...
Alberto, si em permets fer-te un petit tall, crec que és un tall important per separar aquests conceptes, no? Jo he volgut fer la introducció relacionant el clima, la vegetació, que seria pròpia de la major part d'aquest nord-oest peninsular, quan diem Galícia, diem Lleó, diem Astúries. Potser seria una unitat que té una certa coherència en quant a clima i vegetació. Potser la costa de Galícia, doncs tot el que és la zona més costanera, ja seria un altre ambient. Clar, lògicament el que ens indiques, que és sabut per molta gent, que efectivament des de ja fa molts anys que s'han plantat o millor dit s'han tallat boscos rouredes, boscos de roure, altres espècies de caducifolis propis de la zona atlàntica també van ser eliminats per poder doncs, convertir aquests terrenys en plantacions, com dius molt bé, Alberto, o bé d'eucaliptus o bé d'espècies resiníferes, d'espècies de fusta de la família del pi. Clar, en tots dos casos, tant els pins com els eucaliptus tenen aquests components inflamables, aquestes resines, aquests alcohols, que faciliten i molt la propagació i la capacitat de càrrega de combustible. És a dir, si tu tens una alzina, si tu tens un roure, l'incendi hi pot arribar, però no es podrà propagar amb la mateixa facilitat o amb la mateixa velocitat que si tens un eucaliptus o si tens un pi blanc, per dir alguna cosa. No sé exactament quin és el pi més habitual a la zona de Galícia, però aquí, per exemple, el gran problema al Mediterrani és el pi blanc. No hi ha més. I allà on hi ha pi blanc i tenim grans incendis. Clar, aquesta primera introducció, Alberto, era per descartar un dels mantres que s'estan fent servir molt de forma excessiva, i és que aquests grans incendis són deguts no als eucaliptus, no a la mà de l'home, sinó que són deguts al canvi climàtic. I bé, sense entrar en matèria, però tampoc no és el tema d'avui, la lògica atribuir la causa de tot aquest cúmul d'incendis en una zona com és Galícia, Astúries, Extremadura, Lleó, al canvi climàtic. Hi ha d'haver altres causes. Bé, ja hem apuntat la primera d'elles, d'acord? Com tu deies, aquest canvi dels usos del sòl, que han passat de ser boscos, de planifolis, a ser plantacions industrials per a fer paper o per a fer mobles de coníferes i d'eucaliptus. Anem per la segona causa, que és aquesta on t'he interromput, Alberto, i que anaves a explicar, i, bueno, que no la vull avançar, però jo ja sé per on vas, el tema de generar pastures. Explica'ns com funciona la ramaderia i per què aquesta cultura rural ancestral, que fins no fa molts anys es mantenia en equilibri, ha passat a ser doncs, com una mena de destrucció massiva de qualsevol bosc, de qualsevol lloc on hi pugui haver un arbre. Per què aquest canvi de mentalitat a l'àmbit rural?
Bueno, yo creo que una de las cosas ha sido también el cambio en el manejo del ganado. Es cierto que cuando se utilizaba el fuego para hacer pastos, iba todo el pueblo. Son zonas que en Galicia llamamos comunales, ¿no? Que es una forma de propiedad que existe en Galicia, que digamos que la es una propiedad privada, pero es común a todos los habitantes de un determinado pueblo. Entonces tú tienes el monte al lado y eso no es un monte público. Es una propiedad privada compartida por los habitantes de un pueblo. Y eso ese pueblo tendrá derecho a la explotación maderera y al pasto. Iba todo el pueblo, quemaba, pero todo el pueblo rodeaba esa zona quemada de forma que no se extendía. ¿Por qué? Porque al lado a lo mejor había precisamente unos árboles que se querían salvar. ¿Qué ocurre ahora? Que entre la despoblación y una cosa y otra, y el cambio en lo que es el uso del ganado, el manejo sobre todo, ha llevado a que el fuego ahora se use, pero no se para. Entonces, es verdad que tenemos unas zonas amplias de matorral, que no es que, eso me gustaría recalcarlo, no es que el monte esté sucio, el matorral es un hábitat prioritario de la Unión Europea, ¿vale? Los brezales,
a esto también llegaremos, Alberto.
Muy interesante. Sí. Entonces, esto es lo que se quiere eliminar para hacer pasto. ¿Qué ocurre? Que antes tenías un pastor que iba con el rebaño, un rebaño mucho más medido a la capacidad física del pastor. Es decir, un pastor nunca llevaba más animales de los que era capaz de manejar.
Claro.
Y ahora mismo lo que tienes es un señor que no se dedica en primera instancia a la ganadería, que tiene el ganado suelto durante al menos toda la primavera y el verano en el monte, y que él pasa por allí una vez cada 15 días como todo terreno. Entonces, claro, no estamos hablando del mismo manejo. Yo no, es evidente que en el primer siglo XXI no le vas a pedir a alguien que se vaya a dormir con el ganado al monte. Y ya no van a tener 10, 20 vacas, van a tener 300, 400, 1.000.
Claro.
3.000 conozco yo uno, justo en la zona que ardió. Claro, es evidente que manejar 3.000 vacas no es fácil. Máxime cuando vas con un terreno. Y esto ocurre mucho, ¿eh? No son Galicia, también Asturias y tal. Entonces, ese es uno de los problemas. Lo que hablas del cambio climático, el cambio climático es un factor que agrava las consecuencias de un incendio, pero no provoca el incendio en su origen.
Correcto.
Lo provoca el señor que va allí con un mechero.
Correcto. Bé, de fet, Alberto...
Interessos que sean.
Ja tenim dues causes. Una causa, a canvi d'usos del sol, dels aprofitaments forestals. Segona causa, incendis provocats intencionadament amb el vistiplau, con el beneplàcito, dels governs municipals, dels governs autonòmics, que permeten que els ramaders, aquesta ramaderia que podríem dir-li extensiva, però, clar, quan parlem de 3.000 caps de bestiar, potser el terme extensiva no seria l'adequat, perquè és com tenir una granja gegantina, però en comptes de tenir-la acotada amb un espai reduït, la tens acotada amb un espai més gran, però no deixa de ser una zona de cria intensiva. En aquest cas, podrien ser ovelles, podrien ser cabres. Clar, aquí anem a la tercera part que a mi m'agradaria tractar, i és aquesta que deies tu justament, la de la intencionalitat. És a dir, per què hi ha tants incendis de forma simultània? No és només perquè hi ha hagut un estiu sec o perquè hi ha doncs una part de canvi climàtic que està afectant a la humitat que té la vegetació o la humitat que pot retenir el sol. No, és perquè es donen les condicions perquè un conjunt de persones, li podem posar el nom que vulguis, màfies, crim organitzat, cooperatives, més igual, el nom que sigui, un conjunt de persones que s'organitzen per cremar el bosc, per cremar, per quemar el monte, com diríem en castellà. Llavors, les autoritats són coneixedores de que això passa. Pregunta, per què es permet i un cop es coneix que això s'està fent, quin sentit té desplaçar dotacions de bombers, dotacions, etc., quan se sap que tot aquell foc intencionat està molt per sobre de la capacitat d'extinció, i portis la UME, i portis tot el parc de bombers de Galícia, tot el parc de bombers d'Astúries, És a dir, políticament, on hauríem d'apuntar, Alberto? On creus que hi ha la responsabilitat? És només aquesta gent que pren foc, o també dels alcaldes, dels consistoris? On hauríem d'apuntar per buscar responsables?
Yo creo que hay un refrán que dice: entre todos los mataron y ella solo se murió.
Cierto, cierto.
¿Qué diría mi abuela? Pues tal cual. Correcto. Yo creo que cada uno tiene su parte de responsabilidad. Evidentemente, hay cero prevención. Las brigadas de los ayuntamientos habitualmente están integradas por gente que tiene cero experiencia, muy poca experiencia en lo que es apagar incendios. Normalmente las brigadas estaban pensadas para que fueran preventivas, es decir, tú contratabas una serie de gente durante temporalmente, pues para limpiar caminos, fincas, etcétera, etcétera, crear cortafuegos alrededor de los pueblos. Esta era la finalidad, no apagar fuego, sino preverlo. Con esto se ha tejido todo un tráfico de influencias a cambio de votos, sobre todo en la zona rural. De yo contrato a mi primo, yeah, está en casa, no tiene absolutamente nada, bueno, cositas así, ¿vale? Uh-huh. Después, digamos que nos vamos a las brigadas de la Xunta, ahí sí tenemos profesionales. ¿Qué ocurre? Que se ha recortado muchísimo en el parque de bomberos en los últimos años, incluso, bueno, en absolutamente todo, hasta un 90% en algunas comunidades autónomas, como puede ser Castilla y León, cuando Castilla y León tiene hasta el 60% de la superficie forestal. ¿Tú sabes cuánto cobra un bombero forestal?
No tengo idea,
1.300 euros al mes.
Pero sí, puede ir por donde dice Marina, sí.
Efectivamente, es lo que cobra un ayudante de camarero.
Imagínate.
Es decir, ¿qué es más importante? La protección de la naturaleza por un café. Claro. Ojo, yo me dedico a hostelería, yo soy camarero.
Claro, el dilema no es ese, el dilema...
Pero yo no arriesgo la vida cada vez que
ahí está,
a poner
ahí
un
está,
café.
Exacto. Exacto, no, es lo que iba a decir.
Y se necesitan unos conocimientos para apagar un fuego.
Exacte.
Vale,
és a dir, aquí la qüestió important, i jo crec que és una miqueta el que no s'està posant com a focus prioritari, perquè tothom se sent trist quan un bosc es crema, perquè el que queda després de l'incendi és una imatge visual impactant, és una imatge desoladora, però és una imatge que durant tota l'evolució del planeta ha existit. És a dir, els incendis formen part del cicle natural dels ecosistemes, ja siguin mediterranis, ja siguin atlàntics. Veiem incendis a zones on, en teoria, hi fa molt de fred. Parlo, per exemple, del Canadà. Els incendis que hi ha al Canadà, a zones que són pràcticament boreals, que estan molt a prop del Pol Nord, poden ser incendis massius i autènticament devastadors. Clar, aquí entra el dilema, no? És el que deies tu, Alberto. Val la pena arriscar la vida d'una sola persona per salvar una part d'un bosc, una part d'una muntanya? I jo, per mi, la resposta jo la sé, la meva. Val molt més la vida d'una persona. És a dir, si s'ha de cremar un bosc, ja sigui el Bierzo, ja sigui les Mèdules, ja sigui un parc natural del Valor, sempre han d'estar per sobre les persones. Per què? Perquè a la natura li costarà més o menys, algunes espècies, ara en parlarem també, quedaran més o menys afectades, però tenen una resposta, una resiliència, que aquesta paraula hi ha alguns sectors que no els agrada, la paraula resiliència. Els caçadors, per exemple, pels caçadors, doncs, no hauria d'existir la resiliència, haurien de poder ells controlar tot, absolutament, el que creix, el que mora i el que reprodueix. Doncs no és així, no és així. Afortunadament la natura té uns cicles, els incendis també tenen uns cicles, i això qualsevol persona que ho miri, que miri l'històric d'incendis a Espanya, a Galícia, a Catalunya, a qualsevol regió on hi ha incendis, es pot comprovar que la fase més complicada, més terrorífica, per dir-ho així, dels incendis, no és ara amb el canvi climàtic. Era als anys 80, als anys 90, a Catalunya, per exemple, i vàrem tenir incendis monstruosos, incendis d'una extensió enorme. Clar, ara es barreja tot una mica. Ara es barreja que si el monte está sucio, que este mantra también, Alberto, el monte está sucio, hay que limpiar el monte. Que, clar, la gent de poble, la gent que viu a poble, sempre diuen, no, és que nosaltres abans ho teníem tot net. Nosaltres abans fèiem llenya. Nosaltres abans portàvem el bestiar a netejar el sotabosc. Clar, aquí és on entra aquest joc de mitges mentides o mitges veritats que arriba a ser molt confús per les persones que no coneixen la dinàmica dels ecosistemes i sobretot la dinàmica forestal. Llavors, Alberto, per fer-ho potser una miqueta més simple, tu com ho explicaries a un paisano, a algú de la teva terra o algú que viu a poble, que sempre ha de ser més important salvar vides humanes, que les pèrdues materials, lògicament, també s'han d'intentar salvar, que no hi hagi pèrdues materials, però que els bombers no estan per apagar tot el que crema. Els bombers estan per defensar, precisament, les vides i les possessions materials de les persones que viuen a prop del bosc. ¿Cómo explicarías de forma sencilla?
Bueno, yo creo que cuando el fuego está, en esta ocasión llamó a la puerta de muchas casas, en esas situaciones cualquier brigada prioriza el evacuar personas y cerrar cuevos. Uh-huh. Digamos que, de un cierto modo, se deja quemar el fuego, o sea, el fuego al monte, para salvar vidas, y es evidente que se hace así. Es una cuestión prioritaria y bueno, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo, porque esta vez entró en pollo,
sí,
una cosa que no había ocurrido, arrasó varios pueblos de hecho, y por suerte no ha habido pérdidas humanas, y digo por suerte porque algunos se han quedado allí a pesar de las llamadas de atención para salvar su casa y tal, y bueno, también digo que si decimos que hay que salvar el pueblo antes que el monte, también hay que salvar las personas antes que las casas, en un momento dado.
Bueno, jo també parlava dels propis bombers o ADFs, o, és a dir, tot l'operatiu que es desplega quan hi ha un incendi de grans dimensions, que de vegades es posa el focus en perimetrar l'incendi, en portar gent a llocs on no és segur portar-los. Quan dic gent, em refereixo a bombers o equips auxiliars de bombers. Hi ha hagut algun mort, desgraciadament, amb aquests incendis dels que estem parlant. No han estat ciutadans, no han estat pobladors.
Bueno, eren voluntaris.
Era algun voluntari, exacte. Que quan parlo de cossos auxiliars, també incloc els voluntaris. Llavors, clar, aquesta és la part, no?, que a mi em fa més mal, per el que et deia, no?, perquè un bosc ens pot agradar més o menys, quedarà un paisatge desolador, però tu saps que al cap de 50 anys tornaràs a tenir un bosc, i de vegades no cal ni fer cap gestió concreta, cap gestió dirigida. De vegades el propi bosc es recupera de forma natural.
A mi hi ha una cosa que me llama mucho la atención y que yo creo que es una clave aquí en Cataluña para haber cambiado un poco las dinámicas que tú bien decías en los años 80 y 90 frente a la actualidad, que yo veo que en Cataluña cuando hay riesgo de incendio los parques naturales los cierran y no dejan pasar a nadie.
Uh-huh.
Y a mí me parece una medida súper adecuada.
¿Y
es decir, si sabemos que los incendios están provocados por personas, pues es lo más lógico es no permitir a las personas entren en determinados espacios.
Sí, sí.
Pero que ardió en Galicia, tristemente, además, han ardido varios emblemas naturales de Galicia. Uno de ellos es Penatrebinca, digamos que es nuestro Pedraforca.
Uh-huh.
Ese monte, mucho el más alto de Galicia, pero es como ese monte que todos tenemos en mente, ¿no?, como una seña de identidad para Galicia. Penatrebinca ardió durante una semana sin que nadie fuera, porque la Xunta no tuvo a bien declarar el incendio en su momento. Entonces ardió hasta llegar a una joya que tenemos ahí, que es un bosque de tejos, que es el único de Galicia, que se llama el Teixagal de Casal.
Uh-huh.
Es un bosque de tejos de 200, 400 años. De un lado lo tienes lleno de pizarras, de minas a cielo abierto de pizarra, con su correspondiente vertedero de pizarra, con sus aguas contaminadas por plomo, y del otro lado tienes una zona que reiteradamente arde, pues normalmente por temas de pasto para ganado. A veces también para abrir espacios para caza. Tristemente, esa zona, que tiene un altísimo valor ecológico, la única figura de protección que tiene es Red Natura, que sabemos que a la hora de la verdad la Red Natura es papel mojado, ¿no?
Es flojo, sí, es flojo.
Entonces, no es un parque natural siquiera. Ni reserva de nada, ni no. Y habría que preguntarse el por qué también. ¿Por qué no se protege efectivamente? ¿Por qué los parques naturales no están dotados de medios para en un momento dado cerrar el parque? Crear un parque y en un momento dado, si se tiene que cerrar, que se cierre. Claro. No quita que caiga un rayo. Pero bueno, caerá uno entre un millón.
Bueno, de hecho, ya lo sabes tú, que los rayos no son la principal causa de los incendios, sino que la mayor parte de ellos se deben o bien a la mano directa, es decir, a provocar el incendio de forma intencionada, o bien a descuidos, a accidentes, como puedan ser de origen agrícola, maquinaria, etcétera. Clar, el tema és aquest, no? Que és el que et comentava abans, Alberto, que jo crec que s'ha d'apuntar, sobretot, cap a la part política, i fins i tot et diria a la part autonòmica. Aquí a Catalunya tampoc és partir de coets, eh? Vull dir que no és que tinguem una gestió exemplar a nivell d'incendis. El que sí que tenim a Catalunya és molta gent que s'estima la terra, que s'estima el territori, i que quan veu una columna de fum, el primer que fa és agafar el mòbil i trucar al 112. Clar, jo entenc que en territoris que estan més despoblats, com puguin ser algunes zones de Galícia, algunes zones de Lleó, doncs allí és més complicat detectar l'incendi quan aquest comença. I aquest és l'avantatge que tenen aquests incendiaris. Aquí hem de parlar també de la diferència entre piròmans i incendiaris. L'incendiari és el que provoca el foc de forma intencionada, i el piròman és una persona que té algun tipus de trastorn mental que li fa jugar amb el foc, que li agrada doncs veure com crema un bosc o qualsevol altra substància inflamable. Llavors, el piròman tindria un tractament diferent d'un incendiari. Incendiari és aquest, per exemple, aquest ramader que vol tenir pastures per les vaques i que sap exactament en quina època de l'any ha de cremar. De fet, passa sovint, i si vols m'ho confirmes, Alberto, que això ho sé sobretot a Astúries. A Galícia no em sona tant, però a Astúries és durant l'hivern quan hi ha alguns incendis forestals extensos. I dius tu, com pot ser que Astúries estigui cremant a l'hivern? I justament no és per un rayo, com ho decías, sinó és perquè hi ha persones del món rural que es dediquen a cremar a boscos per tenir pastures.
De hecho, yo sé, sí, se dice que cuando sopla el viento de determinado punto cardinal va a arder seguro.
Claro.
O sea, eso lo tienen, en Astúries lo tienen clarísimo. Yo tengo un amigo que es David Álvarez, y que de esos pasar el contacto algún día, que esto te lo puedo explicar muy bien, es cómo está relacionado hasta un 65% de los incendios forestales en Asturias con la ganadería. Había una cosa que eran las brigadas de investigación, las gripas, que prácticamente las desmantelaron, ¿por qué? Porque señalaban precisamente a ese sector que es muy importante a la hora de recaudar votos en Asturias. Entonces me interesaba entrar a ese sector, ¿no? Y llegaron incluso a castigar a agentes del Seprona por señalar a ese sector, y de hecho cerraron unas oficinas del Seprona por señalar a ese sector, concretamente en Asturias.
De unido.
Para, porque, y fíjate que los gobiernos son antagónicos, pero al final el modus operandi es lo mismo.
Sí, sí. Realment hi ha un problema polític. Deixant de banda el tema polític, que òbviament és molt complicat de solucionar, i sobretot en aquestes zones despoblades on el pes de cada votant és superior per la llei de Hondt, cada voto de una zona despoblada tiene más peso específico que el voto de un ciudadano de una zona urbana, de una zona poblada. Això és així perquè també políticament interessa que sigui així.
Hombre, te puedo poner un ejemplo, perdona que te interrumpa.
Sí, sí, tant.
En Asturias, ¿cuántas provincias tiene Asturias? Es uniprovincial.
Correcto.
Pues lo han separado en tres.
Ah.
De forma que hay como tres zonas electorales, sí. Una la del oeste, otra la del este y otra la del centro. Las tres pesan lo mismo a la hora de mandar diputados. ¿Qué pasa en el centro? Que tú en el centro tienes Oviedo, Avilés y Gijón.
Claro. Lo más
donde vive el 80% de Asturias. Claro. Entonces, el voto del 80% de Asturias vale la mitad que lo de las salas, que son rurales.
Fíjate tú. Que desbarajuste. Clar, per això et deia que a nivell polític és molt complicat trobar una solució directa, una solució ràpida. L'altra possibilitat que jo veig és la de la divulgació, és la de canviar la mentalitat del món rural per intentar fer entendre que el bosc és el patrimoni de tots, que el paisatge és el patrimoni de tots, i que al final, si hi ha un ramader que té 3.000 vaques, els beneficis seran només per aquell ramader, no per tota la comarca, que és una mica el que passa també amb les explotacions intensives. Aquí a Catalunya, ja ho saps, tenim granges intensives de porcs, i les dejeccions d'aquests porcs s'escampen per tot el territori i acaben contaminant tots els aqüífers de Catalunya. No és problema d'una única comarca, no és un municipi el que està contaminant. És uns quants municipis d'algunes comarques els que exporten aquestes dejeccions, aquests purins, cap a territoris que no tenen porcs, que no tenen granges i que reben aquest adob orgànic a un preu molt ajustat, és més econòmic que l'adob inorgànic, i de pas doncs alliberen d'aquest residu a les granges que el produeixen. Llavors, clar, aquí també hi ha complicitat política, complicitat administrativa, i aquest és un dels problemes que tenim a Catalunya, que en altres zones no tenen, no? Clar, si tu tens les vaques, com dèiem, no? Les tens amb una extensió de 100 hectàrees, per dir alguna cosa, o de 1.000 hectàrees, lògicament, l'impacte que puguin tenir les seves dejeccions no és el mateix que si tu tens 10.000 porcs en un sol municipi. Clar, aquí a Catalunya la perspectiva és diferent, però en el fons també és una qüestió política. Llavors, com es podria conscienciar el món rural d'aquest problema? Perquè clar, la gent que viu a ciutat no tornarà al món rural per tenir els seus propis porcs, les seves pròpies vaques. Això no passarà, això no és un escenari possible. Com es pot convèncer el món rural de que siguin més solidaris, de que entenguin que és un problema de tots, no només bueno, el món rural?
Creo que es un problema de educación, básicamente. Quiero decir, al final, tanto da el mundo rural como el urbano. Sí. En Galicia ocurre desde hace mucho tiempo, ¿no? Que digamos que el campo es como algo a lo que no se le da importancia, ¿vale? Y el monte, si no está produciendo pinos y eucaliptos, entonces es algo que no vale nada. Entonces falta esa apreciación del mundo natural en absolutamente todos los estamentos de la sociedad. Uh-huh. No solo en el mundo rural, sino... Claro, creo que había un punto, es verdad, de... yo planto un árbol no para verlo crecer yo, sino para que cuando mis nietos necesiten leña, ellos tengan ahí un árbol, ¿no?
Claro.
Y es un poco esa... Sí, el cortoplacismo, y yo creo que tiene mucho que ver el capitalismo en esto, del producir cuanto más ahora, justo, ya, y lo lleva... Claro, es la intensificación de absolutamente todo, de nuestro trabajo en las ciudades y del trabajo del que trabaja en el campo. Al final, es el mismo caldo de cultivo que hace que tú tengas que producir en una fábrica 20.000 coches al día. O, claro, ya no es que con un rebaño de 20 vacas a mí no me da para vivir, entonces tengo que tener 3.000. O ese tipo de cosas, ¿no? Y al final, yo creo que entre todos tenemos que valorizar absolutamente... el medio natural, incluso aquellos hábitats, y aquí tendremos los divulgadores algo que hacer. Es decir, claro, bueno, hace poco el presidente de la Junta decía, bueno, solo han ardido rocas y matorral, ¿no? Como diciendo, bueno, como no abrieron árboles, pues está todo bien. Bueno, pues no, porque han abierto piornales de alta montaña, que es un, tiene un valor ecológico brutal. Claro. Y no son, bueno, pues la gente no sabe que en esas montañas hay determinadas especies que solo viven ahí. Claro, es muy probable que incluso el urogallo se haya visto altamente afectado por los incendios que ha habido en Asturias y en León. Y a veces se ve a la naturaleza como un problema, es decir, como aquí hay determinada especie de aquí no puedo tocar, que eso es relativo, pero en general hay esa percepción por parte de la población, ¿no? Yo no puedo poner aquí lo que me da la gana porque resulta que hay una salamandra, bueno. Entonces se aprecia en la naturaleza como algo negativo y algo limitante. Si entre todos apostamos por valorizar algo que a lo mejor no está produciendo económicamente nada, pero está produciendo como mínimo oxígeno. Claro. Quizás cuando nuestro ocio también tiene que ir hacia esas zonas rurales, o sea, digamos que ya no solo por el turismo rural, sino por el apreciar. Yo creo que aquí en Cataluña sí es verdad que las zonas rurales, zonas rurales muy turísticas y que están muy dinamizadas y tal, ya no digo pistas de esquí, que me afeccionan un poco más, pero sí que quizás una de las zonas que ha ardido, que son fueron las médulas, una zona muy dinamizada, y aún así, claro, hay como ese encuentre que pasa también en Sanabria entre los usos tradicionales, que ya no lo son tanto, frente al uso turístico, y habitualmente chocan. Choca el mundo de la caza con el mundo de la recolección de setas. Claro. Choca el mundo de la ganadería con el mundo del senderismo,
sí.
Los perros, por tal. Y quizás tenemos que conjugar todo esto mucho mejor a la hora de, para que eso tenga tanto valor que a nadie se le ocurra, a nadie se le ocurra ir a prender fuego a la Catedral de León.
Bueno, y a una cosa, ens queden 2 minuts, Alberto. I una cosa que jo sempre intento transmetre, sobretot a Twitter, que és potser el lloc on tinc un altaveu, no més important, però potser sí més flexible, no? I a Twitter intento sempre dir que la divulgació per adults s'ha de fer amb llenguatge d'adults. Tu no pots ser el govern, no pots ser un institut de recerca, no pots ser una universitat i fer infogrames com si estiguessis adreçant-te a nens de parvulari. Llavors, jo crec que aquest és un primer tema que s'hauria de tractar. És a dir, si tu vols informar els adults que viuen a la ciutat, els adults que viuen al poble, els has de tractar com a adults i com a persones responsables de les seves accions. Jo crec que aquesta part, només aquesta, ja ajudaria a entendre moltes coses, a eliminar mantres, que si el monte está sucio, que si los cazadores somos los que estamos cuidando la naturaleza. Aquest tipus de mantres, i ho dic en castellà perquè estem parlant de la zona afectada, que és Espanya, però és que a Catalunya passa exactament el mateix. No trobes que seria una manera també de començar a cuidar el llenguatge, no?
En 30 segons, si us plau.
De fer servir aquest llenguatge més d'adults, de persones responsables. Com ho veus?
Jo crec que sí, que havia falta un poc aquesta divulgació i tratar a la gent com dos adolescents també, però com una base. Jo crec que també hay que empezar con una base potente de educació ambiental en la educació reglada.
Sí.
No puede ser que toda la educación ambiental se base en la educación no reglada, de campamentos, de gente voluntaria, de tal. No, esto se tiene que meter absolutamente en el ciclo escolar de todo el mundo para que ya cuando ese niño es adulto se le pueda hablar como un adulto de temas de naturaleza, porque si no tiene una base, tampoco te va a entender lo que tú le dices. Quiero decir, hay que implementarlo en absolutamente todos los estamentos. Y ya aprovecho una última puntilla, digo, el hombre hace falta tanto en la naturaleza, que fue aquí a Chernóbil, y ver cómo después de una explosión nuclear la naturaleza se regeneró sin la ayuda de nadie.
Sí, efectivamente.
Contaminada, sí. Pero sí. Allí no entra nadie y las cosas van bastante mejor dentro de Chernóbil que fuera en algunos otros.
Sí, sí, en el peor de los casos, no actuar a veces es la mejor actuación posible. Sí, sí, correcte. Doncs bé, arribem al final. Gràcies, Alberto. Deixo que acomiada el programa
gràcies,
la Marina.
Sí, sí, moltes gràcies, Alberto, per tornar a estar amb nosaltres. Ja hi vas estar la temporada passada. Moltes gràcies aquest cop per tornar i fer 5 cèntims d'aquests incendis que hi ha hagut aquest estiu.
Moltes gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies a tu també, Joan Ramon. Ens veiem la setmana que ve.
Molt bé, a disposar.
Que vagi molt bé. Els vaixells turístics i les tradicionals golondrines tenen en l'estiu el seu plat fort de la temporada, per bé que segueixen actives i navegant durant la resta de l'any. A Arenys de Mar n'hi ha una, la Marinada al Port, que ha tingut una temporada intensa. Ens acomiadàvem el curs passat fent una volta i escoltant havaneres des d'ella, i avui hi tornem a Ràdio Arenys per saber com els ha anat l'estiu, Oriol.
Efectivament, Marina, si fa un parell de dies el que fèiem era una valoració de com havia anat la temporada de guinguetes, de xiringuitos aquí a Arenys, avui volem parlar també de com ha anat la temporada en un altre servei de costa, un altre servei de ran de mar, que també doncs, ha tingut força activitat durant l'estiu i que la segueix tenint durant la resta de l'any. Estem parlant del vaixell Marinada, aquesta golondrina del port d'Arenys de Mar, que de fet la temporada passada la ran de mar el vam acabar amb una secció que vam pujar de la Marinada, vam fer una volta per davant d'Arenys i vam escoltar havaneres, suposo que ho recordes, Marina, i que ho recorden tots els nostres oients. Doncs bé, aquest vaixell, la Marinada, ha tingut activitat al llarg de l'estiu i per això, doncs, avui en volem parlar, volem saber com ha anat l'estiu i ho volem fer amb el seu patró de la Marinada, amb el Roger Ponsarnau. Roger, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, recordo que ens acomiadàvem del programa Ran de Mar fent una passejada amb la Marinada. Això era, doncs, ja just començant l'estiu. Ara ja l'estem acabant. Roger, com ha anat? Com ha anat aquesta temporada d'estiu?
Doncs bé, 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 molt content. Molt content, la veritat. És la tercera temporada que faig amb la barca, que fa 3 anys que me la van traspassar, i que estan funcionant, i bé, molt content. O sigui, com cada any, una mica millor, la veritat.
Perfecte, explica'ns una mica, Roger, què és el que heu fet amb la Marinada aquest estiu?
Sí, doncs, bueno, fem diferents tipus de sortides. Un tipus de sortides són unes sortides regulars, que diríem que són passejos de 30 minuts, on, bueno, és un preu per persona, llavors pot pujar tothom, grups separats, a vegades pugen famílies, bueno, i és una volteta que fem per aquí, que arribem fins a la Musclera, Caldetes, i tornem a entrar a port. I és com així més passejada. I després també fem altres tipus de sortides, on bueno, sortim a mar, la gent es pot banyar, fem també celebracions, i així, sortides familiars també.
Perfecte.
Sí, sí.
I bons números, ens dius, Roger, d'aquest estiu, més o menys com a 3 anys, una mica millor.
Sí, 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 bueno, la idea és que cada any vagi una mica millor i bueno, aquest any també ha anat una mica millor que l'anterior i a veure si l'any que ve també millor que aquest.
I tant, mica. Clar que sí, sí. Home, Roger, vosaltres heu d'estar bastant pendents també del cel, perquè clar, segons quin temps faci, tempestes, pluges, clar, tot això també us afecta aquest any. Com us ha anat?
Doncs, parlant de l'agost, aquest any la primera quinzena ha sigut espectacular. A nivell de... A veure, sí que ha sigut a nivell de calor bastant, bastant insuportable, però amb el mar ha sigut brutal, perquè sí, hi havia molts dies que al matí el mar era com un llac. I l'aigua molt neta, cristal·lina, quasi que no hi havia meduses. Meduses n'hi havia bastantes al juny, les que són blanques, de l'Alborn Blau. El juliol ja no hi havia meduses, i la primera quinzena d'agost, molt bona mar, i sortides on la gent realment disfruta, perquè estàs allà al mig del mar, l'aigua ben neta, i sense onades. Això, bueno, ho veuràs més.
Parlaves de meduses, i d'altres animals n'heu pogut veure navegant, Roger?
Doncs sí, curiosament, aquest any hem vist una mantarraia bastant gran, així que passava per sota la barca, i I res, tampoc no, des de la barca no es veuen gaires peixos, es veuen més meduses i tal, i aquest any vam tenir la sort d'això de veure una manta.
Sí. Perfecte, home, aquest, sí, any, sí. Aquest any ja de la primavera cap a l'estiu ja parlàvem força també a la ràdio de que se'n veien moltes per aquí al litoral català. Ja heu tingut, sí, la sort de veure'n una, eh? Això està bé.
Sí, 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 impressionant.
Clar, sí,
sí. Que... Els fins també se n'han vist bastant aquí entre Sant Pol, Arenys, o alguna barca ha vist fins. Nosaltres encara no hem tingut la sort aquest any, però sí, sí, també alguns se n'han vist, que això també és xulo.
I tant, home, veure aquests animals que saps que doncs, estàs a la barca, estàs bé, estàs protegit, diguem-ne, que no és una balena que et ve de cara, m'entens? És una cosa que és agradable de veure, ha de fer molta il·lusió.
Sí, i tant.
Doncs així ha anat, així ha anat l'estiu amb la barca marinada, però ara que comencem doncs, ben aviat la tardor, que ja ho tenim aquí, això, com sobreviu, com tira endavant la marinada en època que no és estiu?
Sí, doncs mira, també amb una fundació, bueno, també tenim com amb una entitat que fem sortides escolars, que vinculen Arenys, vinculen el port i fem activitats a la platja, amb el port, i també fem la sortida amb la golondrina, amb escolars, que això ho tirem molt a la primavera. A la tardor també fem alguna escola, i això és quan no és temporada d'estiu, doncs estem treballant amb escoles, entre setmana, que també ens agrada molt. Mm-hmm. I després a la tardor el que fem també és que hi ha el calamarenys,
sí, aquí. Mm-hmm.
I durant els diumenges d'octubre i algun de novembre, durant 5 diumenges del calamarenys, amb en Pep Berguedà, que ja el vas conèixer.
Mm-hmm. Sí, i tant.
Fem les sortides amb habaneres. Mm-hmm. En Pep Berguedà ve a la marinada, i els diumenges fem al matí fem aquestes sortides amb les habaneres d'en Pep.
Mm-hmm. Home, això és molt, sí, molt, sí. És molt agradable, això, eh? En tenim sí. L'experiència, podríem dir.
Això, un diumenge diferent al matí.
Exacte. Sí, sí, no val la pena navegar, escoltar habaneres, a més, doncs, sense calor ja, perquè a l'època que ho feu, doncs, la calor no apreta, ha de valer molt la pena.
Sí, sí. Sí, a vegades algun dia plou, llavors ho hem de plaçar també, però ja és normal, és una tardor.
Sí, això és el que passa. I em dius que també treballeu força amb escolars, imagino que ha de ser diferent, un matí que tens una escola, que tens una classe, ha de ser diferent, però també ha de ser molt agraït. No sé què penses quan tens la marinada plena de criatures.
Sí, no, jo molt, molt agraït i treballem amb escoles de tot arreu, bueno, de tot arreu. Abarquem una mica el Vallès, també el Barcelonès, venen escoles de l'Hospitalet i d'altres barris, i moltes vegades ens trobem que és molt maco, perquè són, a vegades són nens que són petitets i no han anat mai en barca, i els hi oferim aquesta sortida, i la primera experiència que tenen de sortir mar o de pujar una barca, doncs és amb la marinada. I ens trobem això, que és molt maco, veure l'entusiasme dels nens i no omple bastant. I fem això, molts batejos de nens que no han anat mai en barca, i els, bueno, i és agraït de veure, la veritat. Sí,
sí. Ja, recordar
ja... amb batxillerats i instituts, també fem altres activitats així concretes, més didàctiques, més no tan lúdiques i més d'estudis geogràfics i oceanogràfics, així amb la barca, que ja està més enfocat a això, a més d'estudis de batxillerat o l'ESO.
Clar. Sí, sí, cada edat, diguem-ne, que té el seu... està en algun moment diferent del projecte educatiu, però la marinada sempre hi és i pot col·laborar en qualsevol d'aquestes etapes, si les escoles així ho troben convenient.
Sí, sí, sí.
Perfecte. Sentim una mica de vent, Roger, això vol dir que estàs a mar? No sé on estàs ara mateix.
Sí, ara mateix estic aquí, a la barca. També, sí, ara, estem aquí amb el motor apagat, per això, perquè si no sé que faria bastant de més de soroll. Però sí, ara fa una mica de vent i sí, sí, bueno, ara mateix estic pescant.
Estàs pescant? Estàs pescant? I, has pescat alguna cosa ja?
Sí, ja portem. Volíem provar de pescar una mica el calamar. El calamar és on hem tret, però hem tret altre, bueno, quatre peixos.
Sí, fantàstic. Sí.
Algun sorell, un serrà, una aranya també,
mm-hmm.
i ara estem buscant lloritus.
Lloritus.
El raó.
Molt sí. Bé, fantàstic. Doncs,
sí, sí.
Roger, no et prenem més temps, et deixem acabar de gaudir del mar avui, acabar de pescar, i torrai que pots sortir a navegar amb la marinada, doncs, la veritat és que molt contents
sortir
que
em deies. A vegades sorties de pesca, la gent també es passa bé.
Mm, i tant, sí. I tant que sí. Doncs, Roger, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona. Moltes gràcies.
A vosaltres per atendre. Moltes gràcies.
Així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimecres 10 de setembre del 2025. Nosaltres marxem i tornarem divendres. Molt bona diada a tothom i molt bon pont a totes aquelles persones que facin pont. Tornarem divendres com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ronda Mar. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
One to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth. Why do I want? Don't make me choose. I wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky. I've been running. I'm not. get to you. I'll be down the darkest alleys of the dark side of the moon.
La xarxa.